hayas pasado de la raya. Deja a los demás que vivan su vida ordenada, confusa o experimental. Y ahora que ya se lo he dicho, compadre, ahora me quedo en paz. Porque menuda paliza me pegó el tío en la otra noche en el bar. Y ahora que ya lo he soltado, después de pasarme la noche con esta canción, me pongo mi traje más sucio y voy dando lecciones de moderación. Y me convierto en un mercenario, el ángel más cutre de la confusión.
Molt bona tarda. Estàs sentint Ràdio UB de Vivienda, Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM. Recorda que aquest és el programa dels vivianderos i vivianderes i vivianderis de Barcelona i que ens pots trobar a radioubdevivienda@gmail.com. També pots descarregar-te aquest i altres programes a radioubdevivienda.blogspot.com. Si estàs sentint això en directe, perquè avui és dia 2 de gener, pots trucar al 93 359 49 00 93 359 49 00. Avui comencem el programa, Paco, Central de Datos.
Avui fem el programa 69. Avui fem el 69.
Ole, ole. Ai, jo no parlo.
I se'n solia res. A la rimalla.
El nostre email és a radiouvdevivienda@gmail.com.
Fins aquí també. Donem les dades de Ràdio Bronca també. Radiobronca.info, aquest és l'adreça internet. Si vols escriure a Ràdio Bronca, pots escriure a l'apartat de correus 25112, Barcelona 08080. I recordar un altre cop que el número de telèfon és 93 359 49 00 93 359 49 00 i bé, animar-te que envies les teves propostes també a Ràdio Bronca, rbronca@sindominio.net.
Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around.
Bé, doncs anem a presentar una mica avui la quadrilla d'avui. Tenim el Carles, què tal, com anem?
Hola, bona nit.
Artur.
What?
Un nuevo peinado, eh? Qué sí, atractivo, bueno, que estamos.
Un nuevo despeinado.
Despeinado. Ahora ya no fa falta que chompentini mai.
Molt bé. Anna, com anem?
Espera, que comparteixo el micro. Molt bé, bon any, bon any.
I també tenim una invitada especial que m'està fent que no amb el cap, dient-me no vull sortir de cap manera d'antena,
no,
però un... Hola, com estamos? Tudo bien?
Tudo bien.
Però en tu... Obrigada per la tua assistència, com es diu?
Presència.
També tenim el Paco. Paco, no m'oblido de tu, què tal?
No cal, ja soy aquí el fijo, refijo.
I jo que sóc la Clara i que avui no tornaré parlant tot el programa perquè porto un gripasso del 15!
I estem escoltant la cançó aquesta del Madness que té esta nostrada, la, la del House, que ja us sonarà, perquè la ponem sempre. I de sumari, pues, bueno, com sempre, no? No preparem gaire el guió, però parlarem de diferents coses, no? D'un article del Daniele Porreta, que saludem des d'aquí, un col·laborador de Vivenda. He fet un article molt bo al Diagonal, que publica Diagonal, que és Barcelona i el urbanismo del miedo. Hablaremos de urbanismo, pues, y también en la agenda de una exposición en la Virreina, con material de movimientos sociales sobre vivienda. ¿Y qué más? Noticias varias.
Sí, también hablaremos de la burbuja inmobiliaria y los paralelismos que ha trobado amb les burbujas americana i castellana, pròpiament, bueno, espanyola, el professor Vicenç Navarro, que afila el seu enginy i apunta contra l'Acadèmia Americana sobre el que ha estat passant amb la bombolla immobiliària.
Tot i que ara ha anat a obrir la porta, Anna ens parlarà també de mobilitzacions, per a variar. Uh-huh. I, Artur, tu què portes?
Bueno, jo tinc aquí alguna cosa que... Los concursos amañados.
Torna el ojo al dato.
Sí. Ajá. El paraíso Ocupa. Uh-huh. Paradojas del gigante asiático. Nuevos parajes de ensueño para su vivienda.
En fin, lo habitual. Cositas de habitatge, cositas de dret a habitatge y de dret a ciutat. I, bueno, com cada dos diumenges, aquí en directe. Si és dia 2 i vols participar, pues això. Abans hem dit el telèfon, que és
93-359-4900.
I bueno,
aquest... És una samarreta, sí, aquest... si truques.
Sí, exacte.
Samarreta gratis.
Samarreta de hivern. I, bueno, i això, aquest programa es repeteix dimarts, dijous i divendres a les zones de...
El 96.6, en horari matinal.
I el 104.5
els diumenges.
Què tenim de fons?
De la freqüència modulada de Barcelona.
Què música has posat així de fons? Se sent de fons?
Pues,
quasi no se sent.
Ai, així de fons... Bueno, és que quasi no se sent. Jo, Gilberto, he posat en honor als nostres dos components brasilenys del dia. I, en tot cas...
Molt bé.
I aquí...
Notícies. De burbujas va la cosa. Ens explicava Vicenç Navarro aquesta setmana passada en el seu blog i també té una d'aixòs, una columneta al Diari Público, però vaja, podeu llegir el seu blog buscant Vicenç Navarro. Ens explicava què ha passat amb la bombolla immobiliària tant als Estats Units com a Espanya i ha vist tots els paral·lelismes, no? El primer dels paral·lelismes era que tant l'establishment econòmic com gran part de l'acadèmia tradicional, el que ell anomena los guardians de l'ortodoxia econòmica neoliberal, van promocionar una sabidoria convencional sobre el lliure mercat i mai en cap moment no van advertir que estava tenint lloc una bombolla immobiliària que tindria efectes catastròfics sobre l'economia, no? El Vicenç Navarro ens comença l'article parlant del Dean Baker, que és codirector del Center for Economic and Policy Research de Washington. I aquest home és un professor i un investigador en temes econòmics, i aquest home ja ho va predir el que estava passant, perquè el que veia bàsicament era que la cosa no anava bé. Bàsicament el que veia era que la inflació dels preus de l'habitatge deixarien el consum nu i, per tant, passaria el que va acabar passant, que és una gran recessió. Tot seguit, en Vicenç Navarro ens explica quines són les conseqüències de tot això. Bàsicament, el fet de que els economistes que no havien predit la bombolla i que van fer oïdes sordes a aquells que sí que la preveien, van proposar una gran resposta, que va ser la injecció de capitals a les empreses especulatives i sobretot a la gran banca, no? I això, de fet, és el que va passar exactament igual aquí, no? Davant de la davallada del consum es comença a injectar diners en el sector de la construcció i a la banca i a canvi no se'n demana cap responsabilitat, no? Fins que això arriba al punt de que els efectes comencen a produir-se i aquí no només ningú no ha pagat, sinó que a més ha passat tant als Estats Units com aquí el que era bastant previsible de passar. Els preus de l'habitatge que es valoraven sobrevalorats en un 30%, no només no han baixat, sinó que a més no hi ha hagut cap tipus de mesura per obligar a donar mobilitat als pisos buits que hi havia, no? Fins al punt de que ja no se sap ni tan sols quants pisos buits hi ha. Bueno, és una mica... aquesta és una mica la crònica del que ha passat, no? Però explicat pel Vicenç Navarro, que no pel fet de que sigui un professor d'economia, sinó perquè és un professor d'economia que veu més enllà del que diu la premsa, crec que està bastant interessant de seguir. Posa molt d'èmfasi en l'absència d'instruments regulatoris sobre el capital especulatiu, però bé, en qualsevol cas és bastant interessant de llegir.
Crida una mica l'atenció de que encara que vam copiar el model especulatiu nord-americà, fa dues setmanes així va ser notícia el tema aquest d'empreses nord-americanes que van estar oferint timando, diu l'Anna, és el terme correcte, doncs oferint hipoteques a... bueno, hipoteques diferents dels bancs convencionals, que són empreses d'aquestes que es dediquen a unificar deutes i coses d'aquestes. I va haver una mica d'escàndal fa un parell de setmanes perquè perquè posaven com copropietaris d'un immoble gent d'una altra hipoteca i doncs era una cosa que cada un estava al mateix temps de propietari de dues propietats i tots estaven encadenats. I va ser una cosa així, perquè en el moment que una persona cau, comencen a caure com un dominó tots els... i ho feia sobretot amb temes amb gent immigrant, que no coneixia bé els drets, no coneixia bé la legislació, encara que sí que ho va fer també amb gent d'aquí, que es diu, la gent immigrant no coneix els drets que tenen aquí, però la gent d'aquí tampoc. No coneixem les...
Aquí, de fet, va passar una cosa que no sé si ha passat... El que ha passat als Estats Units, bàsicament, era que aquestes hipoteques tenien un interès molt més alt. Per què? Perquè es donaven sense garanties, no? I així intentant recuperar en un primer temps tot el risc que podien patir després. El que va passar aquí a Espanya, de fet, va ser que la gent immigrant, sobretot, va comprar bàsicament perquè no podia accedir al lloguer. I de fet en el lloguer cada cop es posaven més barreres d'entrada per impedir tenir llogataris, llogaters, diguéssim, immigrants. I per tant, ells no podien accedir normalment al lloguer perquè els hi demanaven doncs, 6 mesos d'aval, no sé quants de fiança, etc. I uns preus prohibitius, bàsicament perquè els rebutgessin, i després, doncs, clar, evidentment van haver d'accedir en compra.
Sí, d'això va... vam fer una menció fa uns 4 programes o una cosa així d'un informe que va treure SOS Racisme de País Basc, que vam fer un informe sobre el tema de l'accés a l'habitatge per el col·lectiu immigrant i és molt interessant si algú es fica a la pàgina perquè sembla que és un dels pocs informes, estudis de com està l'accés a l'habitatge fet així amb rigor i amb, no? I amb un ressò no molt gran, però sí que un reconeixement de que és un document reconegut, encara que parli concretament de l'immigració, però sí que estudia moltes coses que diem aquí i que no, normalment no surten en cap estudi d'aquests, no? I bueno, parlava molt d'això que dius tu.
Jo tinc la convicció de que gran part del problema de l'habitatge es concentra en això, en l'existència de gent immigrant que no se la volia fer llogatera dels pisos. Crec que això va influir bastant en l'augment de preus del lloguer al mateix nivell que pujaven els preus de venda. I aquesta escalada tenia aquell component també, que era molt fort.
I després hi ha l'escalada que ve per l'altra banda, és a dir, per la banda nord, que és la gent amb capacitat adquisitiva d'Alemanya, de Noruega, de...
Sí, sí, el
etcètera.
Turisme sanitari.
El turisme, ja, no només el turisme sanitari, sinó també el
jubilaciones, no?
Bueno, i fins i tot Erasmus. Vull dir, és a tot nivell.
També.
Clar, o sigui, és el fet de que... O sigui, hi havia una demanda de... Que també això fa pujar el preu del lloguer, per exemple.
Sí, bueno, els programes de fraus a anglesos, etc. Mm. Va estar important. Podríem dir que ellos se juntan y el ladrillo los oprime.
Bueno, la qüestió és això, que vull dir que amb la subvenció que té un estudiant noruec per venir-se aquí a viure a Gràcia, pues, només amb la subvenció s'hi pot estar tranquil·lament, no? amb un bon marge, diguéssim, de sou, i en canvi el que està estudiant aquí, pues, ha de quedar-se a casa dels pares perquè no hi arriba, no? Perquè no hi ha aquestes subvencions.
Bueno, o algú que vingui d'Olot, a Manresa, de la Seu, etc.
Per exemple, sí, també. Clar, vull dir que aquesta... Bueno, los mercados. Esto de los mercados... Jo no, ara farà com 4 o 5 mesos que van començar, no?, a parlar de los mercados com si fos... Com si parlessin d'Al-Qaeda o de... Vull dir, com un ente d'estos... Estos fantasmagóricos.
Un paralelismo, Paco.
¿Eh?
Como la crisis.
Un paralelismo.
Bueno, son esos entes que de cop i volta, pues, un dia sí, un altre també, els noticiaris en parlen, i són entes que no... Que vas al diccionari, busques mercados i pon altra cosa. ¿Sabes?
Entonces, es un mantra continu.
És un mantra, ara ho has dit, és un mantra.
És un mantra, els mercados. Un mantra, com mercados.
Els mercados, el Bin Laden, bueno, Julian Assange...
De part d'esculpar, no?, a qui pren les decisions.
Sí, sí.
En fin.
Y bueno, del mercado de invierno no hablaremos. Podemos poner una canción que creo que es la número 11, así con la noticia un poco inmediata de estos días. Espera que compruebe que es la 11, como que no sea la 11. Es Daniel Higiénico es un cantautor mallorquín, creo. Y sí, sí, es la 11. Hace un minuto que dejé de fumar. Es una canción dedicada al...
Alegoría que no alegría, ¿no?
Hace un minuto que dejé de fumar. Daniel el Higiénico. La ponemos y luego seguimos con otra noticia o con otro bloque de comentarios.
Sobretot no us apropeu als parcs infantils fumant perquè us multaran. Que això hem tingut notícia d'un esdeveniment d'aquest calibre a Roquetes.
Pues eso,
sí,
dedicado...
se está intentando, lo que pasa es que el bicho este funciona como que lento, entonces me cuesta a mí...
Sí, ah, es con ese, sí,
ah,
ahí.
Mira.
Es con la ruedecita.
Con la otra derecha, ¿no?
Sí, es una mica raro aquest sistema, pero...
Bueno, pero estamos va,
sí.
Buscando, es que igual también ha prohibido este tipo de canciones después de la prohibición general.
Bueno.
Pero ahora sí, Paco, creo que la tenemos, así que vamos con él.
Por ello.
Daniel
Higiénico, y hace un minuto, que he dicho que hace un minuto que dejé de fumar.
Y hace un minuto que dejé de fumar, y hace 3 meses que me duelen las muelas. Hace una hora era un poco más pronto, hace la hostia que no piso la iglesia. Hace 2 noches que estoy en la luna, hace 2 días que he nacido mi niño. Hace un momento ha pasado una estrella, hace unos años te dije lo mismo. Y hace un segundo que ya no te quiero, y hace un ratito te daba la vida. Hace un suspiro que te echo de menos, hace un café en el bar de la esquina. Y hace mucho tiempo que ya no me fío, ni de las palabras ni del caserío. Y cuando digo algo después me desdigo. Y hace una hora que ha empezado otra guerra, y hace una vida que intento estar cuerdo. Y hace una hora que sudo petróleo, hace una vida que ya ni
acuerdo. Hace calor y me pica el sobaco. Hace 3 años que no llamo a Pepito. Hace 2 días me hice un corte en el dedo. ACDC toca el jueves en Vigo. Y hace mucho tiempo que ya no me fío ni de las palabras ni del caserío. Y cuando digo algo después me desdigo. Digo lo que digo y me quedo tranquilo. Y hace 3 horas que dices lo mismo. Hace 6 copas y no es poco ni mucho. Pero es que hace 3 horas que dices lo mismo. Y hace 2 porros que ya no te escucho. Y hace mucho tiempo que ya no me fío ni de las palabras ni del caserío. Y cuando digo algo después me desdigo. Digo lo que digo y me quedo tranquilo. Y hace mucho tiempo que ya no me fío ni de las palabras ni del caserío. Por eso no hagas caso ni de lo que digo, ni de lo que pienso, ni de lo que escribo. Y hace 1 minuto que dejé de fumar. Y hace 1 minuto que dejé de fumar. Y hace 1 minuto que dejé de fumar.
You estás escuchando Radio V, está viviendo Radio Bronca, 104.5 de la FM, yeah.
Alerta, amenazada la libertad de expresión en el planeta Tierra.
Radio Pica 96.6, amenazado por emisión ilegítima. Radio Mola 96.6, Radio Bronca, Radio Pica, Radio Libre.
30 años emitiendo.
Activar operación de rescate, aniquilamiento, Radio Mola.
Operación no mola activada.
Invasores identificados, Esquerra Republicana de Cataluña, Mola FM, Mola TV, Metropolitana de Audiovisuals.
Gobierno no efectivo,
gobierno será anulado,
guerra de las galaxias, inaplazable.
Afilar dial para intervención de rescate inminente.
Inminente, 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 no mola, no mola, no mola, no mola, no mola.
Doncs bé, aquesta era una falca dedicada a Metropolità Audiovisuals amb 2FM, Mola FM, Mola TV, que són els bandarres que ens estan interferint al nostre dial al 96.6 compartit amb Pica, i bé, els hi tenim molt de carinyo i per això els voldríem aniquilar i arrasar amb ells, bàsicament
amb tot el carinyo,
auditiva o de qualsevol manera possible, perquè això no es pot fer, senyor Cascalés.
Fría y serena, como una barra de hielo en la arena, se quedó como el agua mía.
Muy bien. Bueno, análisis. La ciudad condal se blinda contra la vida ciudadana a través de actuaciones urbanísticas. Así, en Diagonal Periódico, es un quincenal que más de una vez os hemos recomendado que sigáis, porque es prensa realmente informativa. Y bueno, así inicia la presentación de un artículo de Daniele, nuestro Daniele, ¿no? ¿Cómo le llamamos?
Il direttore,
sí. un fuerte saludo para Daniele, que posiblemente venga en el próximo programa a explicarnos ya en persona pues lo que aquí en Diagonal, en el número de Diagonal que ha salido concreto el 23 de diciembre, pues sale su artículo, ¿no? El artículo se titula Barcelona y el urbanismo del miedo. Y haciendo un resumen, no es un artículo muy largo, pero bueno, es para explicar un poco de qué trata, pues entonces hace referencia a ese tipo de urbanismo contra la vida ciudadana, un urbanismo que se basa, un urbanismo que él llama como preventivo. Sabéis esto de preventivo a lo que suena, ¿no? Las guerras preventivas, sí. el
esto, bueno, empezó con el principio de precaución en materia de medio ambiente. Ajá. Era un principio bastante buenista, que lo que decía es que había que intervenir previamente para no tener que después arreglar los destrozos ecológicos, ¿no? Mediante actuar preventivamente, quería decir actuar mediante auditorías, mediante mecanismos de protección, etcétera. Pero luego esto, el señor Bush y su camarilla de terroristas y delincuentes lo aplicaron a la seguridad. Y entonces fue cuando la jodieron, básicamente.
Sí. Bueno, cuando le dan la vuelta al mismo concepto de prevención, porque lo de prevenir es mejor que curar, esto lo he oído yo desde siempre, y a nivel de salud, pues sí, seguramente.
Mi abuela siempre lo decía.
Sí, y con mucha razón, sí, pero además las abuelas tienen muchísima razón.
Tu abuela no decía que había que invadir un país.
Eso también lo decía, pero ya va hacia el final.
Pero, no, y además y el cómo, ya no es solo el... Pero bueno, la cuestión es que este urbanismo preventivo, y se refiere especialmente a Barcelona, pues es lo de las plazas duras, ¿no? Lo que vamos viendo, ¿no? Él ha ido recogiendo también con fotografías, ha documentado también con fotografías cosas más concretas que parecen... Lo de las plazas duras, por ejemplo, es muy obvio, ¿no? Las plazas estas de cemento, fáciles de regar. Bueno, de regar, ¿no?
De regar para evitar
que la gente se siente, en el suelo, por ejemplo, o en césped, porque además, claro, regan piedra, porque desaparece el verde, desaparece prácticamente del todo. Aparte de estas plazas duras, que bueno, ya se conocía desde la época de Maragall, ¿no? Que era Maragall alcalde, pues luego están, hay unas grapas que ponen para que los skaters no puedan patinar, que se llaman peak ears, luego los bancos antiindigentes, ¿no? Con apoyabrazos cada 50 centímetros que impiden que se puedan usar para tumbarse o para dormir. Está por toda Barcelona, ¿no? Esas sillas que están como fijas. Bueno, son bancos que son bancos unipersonales, ¿no?
Individuales.
Bancos individuales, pero que además se acompaña de alguna foto el documental, el reportaje, pero también yo recuerdo haber visto otras en otros sitios que son muy muy gráficas, ¿no?
No, y en general los pilones también para que no aparquen los coches.
En todo el ámbito de la intervención social se habla mucho sobre todo con temas de disminución física y estas historias, pues se habla de las barreras arquitectónicas, que sería para decir, pues estas cosas que tal y como está montada la ciudad impiden que una persona que ya tiene una dificultad pueda circular libremente. Entonces estas serían barreras arquitectónicas para la ciudadanía.
Son barreras arquitectónicas orientadas, digamos, a evitar que la gente sin techo, que la pobreza, pues se vea, digamos, en su...
No, pero no solo la gente sin techo. O sea, las plazas más antiguas, era muy común que tuvieran una disposición, porque estaban pensadas para que la gente se reuniera de vez en cuando en ellas a hablar, a festejar, a lo que sea, ¿no? Tenían
de hecho, era la agora social, ¿no? La plaza pública.
Y entonces ahora estas plazas de cemento recto, que además se riegan y que pues tienen también una función de desplazar lo que es el espacio público, el espacio de encuentro entre individuos, y transformarlo en un espacio virtual.
Sí,
de hecho, relacionando con esto que estabas comentando de las barreras arquitectónicas, se dice que no hay personas discapacitadas, sino ciudades discapacitadas, ¿no? Uh-huh. Que tienen barreras arquitectónicas. Y lo que estamos haciendo ahora quizá es discapacitar las ciudades para el debate, ¿no? Para su uso público, uh-huh. Discapacitarlas suficientemente como para que sean meros tramos de paso de la ciudadanía.
Sí, habla también en el artículo de criterios panópticos, esto del tema del panóptico, ¿sabes? De Ben Tamera o no sé quién, que bueno, que todo esto, más luego las medidas policiales y la ordenanza cívica que salió en 2006, ¿no? y esto de la coordinación con otros servicios públicos como el de limpieza. Yo recuerdo cuando hacíamos organizábamos manifestaciones de V de Vivienda, como detrás
llevamos la cola,
en la cola llevábamos el BCNeta. Y prácticamente eran unas manifestaciones que, bueno, entre que eran con tizas y papelitos, pero que no eran unas manifestaciones especialmente sucias, digamos, más bien al revés, eran más festivas.
Era una actuación preventiva, era como lanzar o como si llevaban bocadillo de estos hippies y estos punkies son unos guarros. Sí. ¿No?
Hombre, aparte de...
No se junten a ellos.
De que si tú te pasabas por esa misma calle 5 minutos después, era imposible enterarse de que había claro, llegado una concentración o manifestación ahí.
En todo caso, lo que... hacia el final del artículo, que lo que casi resume es que eso, que el espacio público, dice, el espacio público será en breve reducido a un lugar de transición entre espacios privados, donde será imposible practicar cualquier actividad que no consista en un sencillo desplazamiento. Y cuando ya no quede vida en las calles, entonces, por fin, nuestras ciudades se habrán convertido en un lugar peligroso. Es decir, que se usa el miedo y está la prevención de... pues de que no puedas, de que un mendigo no se te pueda poner en la puerta de casa, de que no se pueda quedar en el banco de la plaza, etcétera. Se usa el miedo a esto y al final lo que se acaba generando es más miedo porque hay menos contacto social, menos vida vecinal. Claro. Y bueno, de todas maneras ya también es muy bueno que lo pone entre comillas porque claro, es una cita de palabras de José María Montaner, habla de lo que se llama un parque de los parques de concentración, ¿no? Me ha hecho mucha gracia porque, claro, o sea, no son campos de concentración, pero parques de concentración. Y es un concepto muy curioso.
Daniele hace referencia aquí, estoy viendo, a la privatopía, ¿no?
Sí.
Que es a mí lo que me ha evocado la situación esta de que el espacio público sea un espacio de tránsito entre espacios privados, ¿no?
Sí, es aquello de que, bueno, privatizan los servicios, privatizan... bueno, los medios de comunicación, precisamente, cada vez más privatizados, y a saber ahora con...
Y concentrados.
Sí,
es un segundo peligro.
Exacto, privatizados, concentrados y absolutamente monitorizados, ¿no? Prácticamente no hay... No son espacios de comunicación social, sino que son espacios de adoctrinamiento y de... Y eso, y nos va metiendo más y más miedo.
Mantras,
más mantras, eso.
Yo que siempre
la casa de las mantras.
Yo que siempre os hablo de derecho y cosas así raras. En realidad el derecho aquí no interviene. Es decir, esta es una forma de asegurar el cumplimiento del derecho, pero el derecho no la impone, no la crea.
En todo caso, en la ordenanza cívica, en el hecho urbanístico, claro, no son los jueces los que deciden eso, ¿no?
Pero me recuerda mucho a la sentencia del Tribunal Supremo Americano sobre la Decency Communication Act. Sí,
¡toma ya!
La ley sobre Internet, ¿no? Sobre decencia en la comunicación. Y lo que vino a decir el Tribunal Supremo es...
El Tribunal Supremo de allá.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos era un principio elemental del derecho y era el argumento de la proporcionalidad. Tú no puedes, para evitar un incumplimiento o para evitar un determinado comportamiento, tú no puedes prohibir todos los demás.
Ajá.
Es decir, ese banco que tiene reposamanos cada 50 centímetros está impidiendo un uso normal al que quiere dormir ahí, pero también al que quiere sentarse.
Pero eso díselo al SGAE, ¿no?
También. Sí, no, la SGAE, claro, la SGAE hace lo mismo. Preventivamente coge el dinero y luego lo reparte entre sus amigos. Eso es maravilloso. Pero yo creo que es una... Bueno, muchas veces lo he explicado, ¿no? Es un exponente de arbitrariedad. Y la arbitrariedad es el comportamiento típico de los regímenes autoritarios.
¿Qué nivelón? Claro.
Se va, vamos hacia ahí a una velocidad...
Deberían ponerte de tertuliano en
en Radio Bronca.
Intereconomía.
Por ejemplo.
A mí me ha encantado.
Sí, sí, no, además se entiende, o sea, además es pedagógico, o sea que no...
Además se entiende, o sea,
claro.
No, yo quería aprovechar...
Pero esto es básico, ¿eh? Esto lo enseñan primero, no creáis
vosotros. Lo enseñan en primero.
Yo pensaba que en primero solo veíais el derecho romano.
Yo pensaba que tenía la carrera, ¿no? Que había llegado solo a primero.
Primero te dicen, no olviden, ante todo, aunque no tengan razón, ustedes impugnen y recurran, porque así es como se hacen las minutas. Eso es lo primero que te dicen, luego viene el resto.
¿Qué quería decir? Aprovechando un poco el tema del artículo de Daniele, quería recomendar un libro que se llama Campos de Juego de la Ciudadanía, editorial Viejo Topo, me lo acabo de leer ahora mismo. Ahora mismo no, hace dos días cuando os esperaba a vosotros para tomar unas cañas. Entonces, como llegabais tarde, me acabé el libro.
Entero.
Pero bueno.
Eso me ha sonado a reproche, ¿eh?
No, hombre, yo no hago reproches nunca.
Campos,
Dios nos libre.
Pero, a ver, la bibliografía, que la gente tome nota. Campos.
Campos de Juego de la Ciudadanía, editorial El Viejo Topo, son varios autores.
Campos de Juego de la Ciudadanía.
De todas maneras, le tenemos que darle a esto el glamour que se merece. El glamour que se merece se lo daremos haciendo una sección sobre libros.
También.
Porque ¡ay, que tenemos una llamada! ¡Espera!
¿Tenemos una llamada?
Venga.
A ver.
¿Sí? ¿Hola? Es la Mali.
¿Cómo? ¿Es la Mali? Ah, claro.
Es la Mali.
Muy bien.
¿Hola?
Estamos intentando ponerla.
Estamos intentando conectar.
Paciencia, por favor.
Con el planeta Tierra. Dígale que parle.
Hola.
No, bueno, en breves momentos.
Un momento, Amali, ¿eh?
No.
Hasta en feas para la Amali.
¿Ahora?
¿Ya está?
Ahora sí.
¿Hola, Amali?
Sí, que me escuteu.
Ahora.
Perfectamente.
Oh, mira, que tocava per allò que s'acabava la fi del món.
Ah, però quan era això?
No sé, perquè jo vaig una mica desorbitat, saps? Jo tinc una ràdio antiga i agafa la freqüència quan li dona la gana i jo... La freqüència que estic agafant és el programa aquell. Que tu parles d'això, no?
Sí. De fet, bueno, anem una mica bastant... No anem justos de temps, anem sobrats. És el 2012, això.
Ah,
va, va.
Encara no cal que es preocupi.
Encara cobraré un any la jubilació, no?
Bueno, això ja ho veurem. Això no ho sabem.
Si no m'exilio, eh?
Escolti'm, a part de la samarreta, que ja sabem que vostè truca per la samarreta, que ja en té tres.
No, tinc quatre, no venc ni una, eh? Samarreta i no venc ni una.
Però que no són perquè les vengui, són perquè se les posi jo pels seus amics, estimats.
Bé. Ja feia fred i que em posava les quatre.
Bé, senyor Amali, com està? Com es troba? Com està tot?
Bueno, bé, tinc els meus ataques, però bé.
Ataques de què? Internauticos?
Jo vaig tot el turmer quan baixava les escales. Vaig en un entresol, però bueno, hi ha dos esgraons només. I mira quina mala sort que em vaig tot el turmer.
Ai, Déu meu. Però ha de baixar a poc a poc, eh?
Digues, Phil, digues.
Ha de baixar a poc a poc, sobretot.
Sí, a poc a poc. Ara m'he comprat una moto elèctrica i vaig pel carrer tot follat. Una passada. M'he posat una calavera al front de la moto aquesta elèctrica.
Això està bé.
Uau, xoc la canya.
Per fer por.
Respecta'm més.
Molt bé.
Vaig a comprar el condis, sí. Amb això.
Però pot entrar per dins del condis? Perquè hi ha moltes barreres arquitectòniques d'aquestes, eh?
Bueno, però jo me les... Bueno, jo, les... Bueno, jo això com si fossin els peatges, no? Jo passo. Encara que tingui la barrera, jo passo.
Molt bé.
Hi ha el passadís dels tomàquets i les...
Vostè sempre ha sigut un passot, a vostè.
Sí, sempre ha sigut un passot. Sempre ha sigut un Heavins, d'aquests.
Un Heavins.
Un purple i d'aquests.
Viva la vida, no?
Viva la vida loca, sí. Bueno, res, fill, escolta, a veure si pujo un dia allà. Bueno, a veure si baixeu la ràdio a un altre lloc més planer, que saps?
També podria ser, algun dia podria passar això.
Amali, amb la moto hi arriba, eh?
El què?
Amb la moto hi arriba, eh, la ràdio?
Bueno, és que només té dos marxes, nena, saps?
És veritat, que això està molt amunt.
Però bueno, escolta, ara tinc ganes de veure's, a veure si abans de que em doni l'Ave Maria, ja, o sigui, això, abans de que em doni el síncope, a veure si pujo, d'acord? ¿Vale?
Sobretot, cuidis molt, llegeixi poesia antiautoritària, sobretot.
Sí, veig molta Coca-Cola per estar... Bueno, fills, que bueno. Vagi bé. Bueno, vull enviar un petó a la Berta, que és la meva neta.
Molt bé,
ah, molt bé.
Petonet ben gran.
A la Berta.
Bon any! Pues, guapo.
Pues vinga. Bueno,
cuidis, eh? Fins al proper cap de setmana que el volem tenir aquí.
Vale, a veure si puc anar, que tinc els nets a casa.
Molt bé.
Que et surten, tenen el tercer grau.
Bueno, això és cap de setmana, per tant, és diumenge, podran venir.
Bueno.
Bueno!
Escolteu, ja ens veurem, vale?
Vale.
Que tinc el sopar al forn.
Una persona molt forta.
Vinga.
Adéu, guapo, un petó de gran.
Adéu.
En la vida rasta sin pasta, rasta sin pasta, rasta sin pasta. En la fiesta rasta sin pasta, rasta sin pasta, rasta sin pasta. En la vida rasta
rata sin pasta, rata sin pasta. En la fiesta rata sin pasta, lo que quería Rastaman. Y era fumar María cada día, y era pa' cantar y era para bailar, y era pa' volar por las nubes y nada. Dabar camino sin parar, gato que hubiese para fumar. Conocía toda la peña que había, volaba libre y sin libertad. No estaba solo el Rastaman, aunque sin pasta para gastar. La puta pasta, la puta pasta, rasta sin pasta.
Rasta sin pasta, rasta sin pasta.
En la vida rasta sin pasta.
Rasta sin pasta, rasta sin pasta.
En la fiesta rasta sin pasta.
Rasta sin pasta, rasta sin pasta.
En la vida rasta sin pasta.
Rasta sin pasta, rasta sin pasta.
En la fiesta rasta sin pasta. Lo que quería Rastaman era fumar María cada día, y era para cantar y era para bailar.
Y a continuación vamos a poner un temita de iba a decir Caetano, de Marino, no, de Moreno, joder, a la de tres, de Moreno Veloso, que es O libro e o veixo, y que comienza diciendo que la justicia es ciega. A justicia ciega, que se liga con lo que estábamos.
Ciega y un poco hijo puta, ¿por qué no decirlo?
Si, porque si lo dices tú. Pues Moreno Veloso, O libro e o veixo. No sé si lo he pronunciado muy bien. O libro e o veixo.
O libro y o veixo.
Ole, ¿ves? Esto es... Yo fatal, sí, sí. Bueno, pues de Moreno Veloso. Y después de la cancioncita seguimos con El ojo al dato.
A justicia cega, cega faca que no corta más. Como volta do norte, pequeña, grande, que no cresce más. Ficando mais forte, o otário que não mente mais. Sinto um pouco apertado, um pouco longe que eu quero aqui. Hoje tá bem colocado, se você não sabe, para de fingir. Agora eu trouxe você aqui, embaixo de tanta estrela. Horas depois de chão sacudido e deitado junto de mim. Gostar da dança, mas depois vem o bandido. Deitado junto de mim, confessa gostar da dança. Horas depois de chão sacudido. E depois de tudo, espero que ainda me vejo agir. E se não vire, não ligo, mas não faço nada sem me consumir. Dar a mesma volta, espero chegar nunca mais aqui. We'll be right back.
Y yo estaba escuchando Radio V de Vivienda en Radio Bronca 104.5 de la FM. ¿Te has enterado, primo?
Vamos allá, vamos allá.
¿En qué por la pagola?
¡La felicidad!
Benvinguts als serveis informatius de Mola Televisió i Mola FM. Us parla...
Ui, chiquillo, ¿esto de Mola TV qué es?
No, nena, mira, esos son el dueño de aquí, Derba. Derba Aroma este de Sabadell, que han puesto una radio.
Chiquillo, cállate, que nos van a escuchar.
Y, pero yo pensaba que era solo radio, que tienen también una tele.
Mira, tiene una televisión, Parvallé. Y tiene una radio también para Barcelona.
Radio Barcelona también.
¿Pero qué dice? ¿Una radio en Barcelona?
Pero no, es només del Vallès, estos.
A rato sale en Barcelona, en el 96.6, que están pisando a una gente muy maja que hace radio hace muchos años, de Radio Pica.
¿Y Radio Pica? Ese chiquillo que lleva más de 30 años emitiendo con su radio libre.
Pues sí, mira, el tío se ha querido meter ahí en Barcelona y ha dicho, voy a joder a estos que son unos chiquillos. Que mira, pobrecillo, con la voluntad que tenía, sea una cosa diferente de toda esa mierda que se oye hoy día.
¿Y que están utilizando el mismo dial?
Lo mismo, pero pone un ruido raro, una cosa que le llama ruido blanco, que anula todo lo demás.
El ruido blanco esto no existe, ¿eh?
Sí que existe.
O el ruido
sí
es blanco.
Existe. Esto sí, ahora tú tienes una radio, yo tengo otra, te piso con eso y no se oye lo tuyo.
Y encima con este ruido blanco le dan 181.000 euros de subvención. La, pues sí. Estos de la Generalitat.
Així perquè jo m'aclari, llavors hem perdut una emissora, la Radio Pica, i ara tenim ruido blanco a 181.000 euros, no?
Sí.
I esto cómo lo pueden hacer? ¿Emiten desde su casa, desde el Vallès?
Sí, dice Vallès.
Ese es Pirulo, se han puesto el Pirulo ese de Coicerola, que es el de la Generalitat.
Pero en esa torre, en el espacio de Telefónica, ¿no?
Claro, es que ahí está todo corchorchado, la Generalitat, Telefónica, los Radio Mola estos, unos canallas todos juntos.
Pero escolta, això és molt gros, eh? I esto lo sabe la gente.
Esto no se ha enterado nadie, porque total, ¿a quién le da igual? Pero esto, mira, es una canalla, y esto no va a quedar así.
I escolta, ¿qué hem de fer, llavors?
Pues mira, yo ahora mismo que estoy aquí, que suba, para pagarle con la misma moneda, me voy sin pagar.
Es que pagado ya está, yo, con esos 181.000 euros, ya está pagado.
Pues sí, yo només me he preso un café amb llet.
Bueno, yo me he comido aquí un bocadillo, la cerveza, el café, el carajillo, la copa, el puro, pero se va a cagar. Yo no le voy a pagar ni un duro, sinvergüenza.
Y yo encima voy a pedir comida para llevar.
Mira, vamos a hacer una cosa, chiquilla. Yo me voy para el lavabo. Mientras yo estoy para el lavabo, vosotras vais saliendo y yo vais corriendo. Luego yo cuando salgo...
Mola no mola. Mola no mola. Mola no mola.
Bé, doncs hem arribat a aquell apartat que parla de les notícies de la premsa sèria. Vamos a ver, ojo al dato.
Ojo al dato.
Concursos amañados.
La Comunidad de Madrid busca una empresa que actualice su web de vivienda por 2 millones de euros.
La Comunidad de Madrid ha lanzado una licitación urgente para encontrar una empresa que actualice su portal de internet de vivienda y apoye la labor de información de la oficina durante los próximos meses. La licitación consta de 4 contratos que suman 2 millones de euros y todo apunta a que la italiana GSS Venture se volverá a llevar el contrato, al igual que ha hecho con los últimos. Así pues, todos aquellos que pensaban que esto era como el gordo de Navidad, pues nada, el premio ya está ganado.
El paraíso ocupa.
La burbuja inmobiliaria de las ciudades fantasmas en China.
Ciudades en medio de desiertos, bloques y rascacielos totalmente vacíos, campus universitarios construidos para 2,3 millones de estudiantes y con una matriculación de únicamente 11.000 alumnos. El total, una estimación de 64 millones de casas vacías. Este es el resultado de una creciente burbuja inmobiliaria en un país donde cada año se construyen 20 nuevas ciudades. Vaya, que si usted está buscando un piso vacío, váyase para China, aunque puede que sin vecinos se acabe sintiendo un poco solo, la verdad.
Paradojas del gigante asiático.
La casa de bambú que desafió el mercado inmobiliario.
Pues de la misma forma que les decíamos que hay millones de casas vacías, en China hay también quien opta por otra solución más estrecha. Dai Aifei, un joven chino, se construyó en plena vía pública una casa de 2 metros cuadrados con forma de huevo y hecha de bambú y materiales ecológicos. Desgraciadamente, las autoridades han procedido a retirar dicha casa del espacio público en el tiempo récord de 2 meses. Algo hay que reconocerle al chaval. Eso sí que es hacer frente a la burbuja inmobiliaria con otra burbuja, una de bambú.
Nuevos parajes de ensueño para su vivienda.
Cerdanyola levantará 4.000 pisos junto a un vertedero de residuos peligrosos.
El emplazamiento en cuestión es el basurero de Camplanas, lugar que tiene riesgo de explosividad por la emanación de gases como el metano. ¿Cómo el metano? Aún así, la Generalitat dice que el proyecto es seguro. De hecho, hay ahí basura enterrada hasta una profundidad similar a un bloque de 4 pisos. Aún así, como aquel que esconde el polvo bajo la alfombra, el Ayuntamiento de Cerdanyola va a construir 4.000 viviendas. Ah, pero en el centro dejarán una zona sin edificar con una chimenea que evacúa los gases y los vecinos y trabajadores de la zona deberán someterse a controles exhaustivos durante 30 años. Vaya hipoteca, le toca a uno. Esperemos que los controles por lo menos sean subvencionados.
Medicina, otitis aguda.
Jones Lang-LaSalle. A los bancos les va a salir los pisos por las orejas.
De una forma tan gráfica nos lo cuenta la consultoría Jones Lang LaSalle. Y es que el volumen de pisos adjudicados por la banca alcanzará cifras récord el próximo año. Una realidad de la que ya son conscientes las propias entidades. El remedio a tal enfermedad, no les va a quedar otro remedio a la banca que vender y asumir pérdidas con el objetivo de poder liquidar el stock. Pero hasta ahora las bancas se muestran recelosas a perder un céntimo. Pero ¿es que no se lo dijo nunca a su abuela, que todo lo que cura pica?
Fauna oculta. Hoy, nuevos reptiles.
El sector de la vivienda en España se arrastrará por el suelo algunos años.
Euroconstruct, a través del Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña, explica que los próximos años traerán pocas novedades para la edificación residencial en España. La firma alerta de que dicha actividad está virtualmente paralizada y seguirá así unos años. Igualmente asegura que España va a estar marcado por forzosas medidas de ajuste económico, por los altos niveles de desempleo y por un sector de la construcción noqueado por los excesos de oferta de vivienda y por el recorte de la obra pública. En fin, nada que no supiéramos, que nos va a tocar seguir arrastrarnos por el barro como hasta ahora.
Menú del día, hipotecas a la americana con salsa agridulce.
El PSOE acepta cambios en las hipotecas, pero no las hipotecas a la americana.
Como si de un menú se tratara, se seguirán haciendo las cosas a la española, coño. El gobierno se muestra abierto, pero deja claro que no contempla que la entrega de la vivienda permita cerrar la hipoteca con el banco, conocidas como hipotecas a la americana. Vamos a ver, mira que hacen tonterías los yanquis, pero por una vez, mira, no sé, digo yo, que no estaría mal por lo menos alguna de sus medidas, aceptando el robo que supone que no te devuelvan todo el dinero invertido en la casa.
La ignorancia que mata.
Arruiné mi vida por no saber lo que era el Euribor.
Esta es la historia de un buen hombre que se lamenta de no haber comprado un diccionario antes de ir al banco. Comenzó pagando 900 euros mensuales por su hipoteca, pero por una subida de algo que se llamaba Euribor y que en ese momento él desconocía, pasó a pagar 1.700. El afectado declara: nadie me advirtió que una pequeña subida de interés podía multiplicar mi hipoteca por 2. Ahora me quedaré sin techo, con 5 hijos y con una deuda de 140.000 euros que no podré pagar jamás. Y los bancos deben pensar, ¿yo? ¿Avisar? Pero si ya saben que somos los malos, ¿por qué tenían que fiarse de nosotros? En fin, quien avisa no es traidor, pero quien no avisa, al paredón.
Pues así es, el ojo, el dato d'aquesta setmana, una mica de repàs del que diu la premsa sèria. Paco, què ens tens preparats?
Una cançó d'Antonio Carlos Jobim, que es diu Luisa. Ah, sí. Li podrien dedicar al nou conseller de... És que ja no hi ha conseller d'habitatge, no sé si us habéis quedat con la copla trilera de que ha desaparegut el... En el nou govern de la Generalitat no hi ha...
I el va saltar.
El va saltar, saltó. El va saltar, saltó, però creo que era Conret, eh? Tenia...
Ara nos ha nombrat un tal Recoder, no? Este que ya
un tal Lluís, un tal Lluís, por esto digo, como la canción es...
Sí. Muy bien, pues...
Vamos con un poquito de musiquita. Vamos y ya, ya hablaremos del gobierno. La semana que viene hablaremos del gobierno.
De aquí 3 años.
Quando olhaste bem nos olhos meus.
Me están aquí corrigiendo, me dicen que muy mal, que muy mal, que no era la 6 sino que era la 5, así que como quien no hace la cosa, rebobinad ustedes sus cintas en su casa y vamos para allá.
Rua, espada nua, boia no céu, imensa e amarela, tão redonda a lua, como flutua, vem navegando, azul do firmamento, e no silêncio lento, um trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa. Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz do teu amor. Acorda, amor, que eu sei que embaixo desta neve mora um coração. Vem cá, Luísa, me dá tua mão. O teu desejo é sempre o meu desejo. Vem, me exorciza, dá-me tua boca. E a rosa louca vem me dar um beijo e um raio de sol nos teus cabelos, como um brilhante que partindo a luz explode em 7 cores, revelando os 7000 amores que eu guardei somente pra te dar, Luísa. Luísa.
Bé, doncs continuem aquí en el programa quinzenal Ràdio UB de Vivienda, Ràdio Bronca, al 104.5 de la freqüència modulada. Recorda que si avui ja estàs sentint el programa en directe, és a dir, si avui som dia 2 de gener del 2011, uau! Ens pots trucar al 93 359 4900.
I per si us havíeu quedat una mica adormits amb la tranquil·litat de la cançó precedente, ara ve l'Anna i us revoltarà.
Hola, hola! No sé, no, jo no sento res, però bueno, no vol dir que...
No, se sent. Mira, si vols, posa't aquest.
Vale. Comencem amb la tècnica. A veure, sí, ara sí. Bueno, a veure, vamos a ver qué tenemos, qué tenemos... Bueno, lo primer que volia començar és que no se'ns oblidi que seguim estant en estat d'alarma. I que bueno, amb el tema de que se'ns oblidi a tots i passin 5 anys diran... Pues ja es queda per sempre, total. I ha caducat això, no? Bueno, en fi, maldito roedore. Llavors, això, primera, per una. Després, el tema del CNN Plus, que no és perquè jo fos el meu mitjà preferit, però bueno, dintre de la tele notícia basura, sortia l'Iñaki Gabilondo, etc. I que ara pues, l'han substituït per 24 hores de gran marrano. Senyores i senyors, infecto. Bueno. Després, bueno, no podem seguir amb tantes coses, però bueno, em quedo aquí. L'estat d'alarma important, eh? I, bueno, sobre la retallada de tot això, ja, ells ja han parlat, vull dir, a tot el tren. Llavors, abans deia el Carles que això d'arrastrar-nos por el barro, que ens tocaria, i jo dic, res de res, nada de arrastrar-nos por el barro, a luchar. Aquí tenim... Explicaré així ràpid, bueno, ràpid, vull dir, perquè ho entenguem tots, però resumit. Seguim tenint tots tipus de retallades contra la població, ara ve tot el tema de les pensions, etc. El tema de l'edat de jubilació, que això, a fi al cap, és el de menys, perquè no sabem fins a quin any ens tenen preparats de sobreviure. Per tant, jo crec que això serà el que els sindicats, avui, per sorpresa, els cabronassos i me da lo mismo que em critiquin de les direccions de Comissions Obreres UGT, que saben que tenen el poder de convocar la gent, per desgràcia, a les seves mans, o la gran massa de gent, bueno, la massa que surt.
Ui, això són comissions, que ens estan aquí censurant el programa.
Bueno, pues que se joden, que se joden. Resulta que avui ha sortit una noti, que no sé si és part d'allò, però me temo que no, que serà veritat, de que estan negociant i que avui el ZP ara s'ha posat de cop i volta, ha fet un gir de 360 graus, que s'ha marejat i tot, i ara pues, sembla sí que ui, bueno, total, que com sembla ser que els hi han dit, mireu, vulgueu o no vulgueu, la vaga serà un fracàs, perquè no en quant a la gent, sinó que això ja està més que fet, perquè els mercats, allò que deia el Paco, que no són una altra cosa i no em cansaré de repetir, que la gran banca, multinacionals, els governs i els mitjans de comunicació, les quatre potes ben juntetes que ens tenen com ens tenen, i però bueno, tot això es va acabant, perquè clar, qui sembra misèria recull la ràbia. Llavors, pues, ja que els sindicats aquests es baixaran els pantalons, perquè clar, com no són sindicats de classe, que són uns venuts i ara estaran negociant, jo ja fa temps que ho dic, a partir de quin càrrec tenen assegurat a través de tots els dinerets que els donarà la Unió Europea i tots els governs de torn, sigui el que sigui, el PPOE, com diu el Paco, o el PP o su... o el que sea. Llavors, pues, bueno, això és el que hi ha. A més, avui som al corregut i lo suelto aquí, que ja ho aniré d'allò, que el que hem de fer és anar a les seus d'aquests grans sindicats, la població cabrejada, i exigir-los que convoquin la vaga general. I que si no, els fotem fora, a la presó, perquè tots aquests són còmplices de tot. Val, acabo aquí. Tema calendari de mobilització. A veure, bueno, a pesar de que aquesta gent no fotin res, o sigui, sí, més aviat desmoralitzen i desmobilitzen, perquè clar, la gent que no d'allò diu, ui, si això és l'esquerra, sindicat de no sirven pa anar. Bueno, pues no sirven pa anar sus direcciones, però hi ha gent molt maca i els estan des de baix també els estan cabrejant, els estan empenyent, o sigui que amb aquesta gent tot el nostre suport, perquè realment lo tienen difícil con esto mamone, però per això estem la resta, per ajudar-los. Llavors, a veure, per començar, el dia 12 hi ha una concentració a les 10 del matí a la Ciutat de la Justícia, 12 de gener. Comencen els judicis als detinguts del 29S. Aquesta convocatòria la fem des de l'Assemblea de Barcelona, extensible a tothom, a tots els moviments socials, i grup de suport a les detingudes del 29S.
El mateix... El dimecres 12, no?
Sí, 12.
Dimecres 12 a les 10.
A les 10, a la ciutat, a la web d'Assemblea, un moment que no me'n recordo com és, Assemblea en català de Barcelona, està l'acte de l'última reunió, que això és el de l'acte, ho he tret d'allà, i hi ha tota la convocatòria. Llavors, a les 11:30, allà mateix, a la Ciutat de la Justícia, l'Assemblea de Barcelona farà una roda de premsa on denunciarà la repressió de la vaga general del 29S, recordeu, i es posarà sobre la taula el calendari del mes de gener de les mobilitzacions. El del 10 al 14 de gener es repartirà una publicació de la campanya contra la reforma de les pensions, i que cada barri faci el que bonament pugui, així es va acordar. O sigui que els comitès de barri que es van engegar per la vaga i totes les associacions i tot el veïnat que es posi en alerta, perquè hi haurà feina. El 22 de gener hi haurà una manifestació unitària a Barcelona, amb la qual doncs, es convoca tot el teixit associatiu ja que tampoc no hi ha cap manifestació convocada pels traïdors de les direccions de les comissions obreres i la UGT.
El 22 de gener és un dissabte, no?
Pues no he mirat el calendari.
Sí, sí, sí. No, t'ho dic jo. Sí, sí, és un bé.
Vale, doncs és un dissabte. El que no posa l'hora, però bueno, això estareu informadíssim sempre, sobretot a l'Assemblea de Barcelona.
Sí, i a més tenim programa el 16, o sigui que... Vale.
Llavors, el dia 25 de gener, una acció unitària com a Assemblea de Barcelona, i tothom que es vulgui sumar, evidentment, o sigui que l'Assemblea de Barcelona és molta gent, però els que no hi són també, està per decidir, no sabem si hi haurà concentracions. Jo proposo que siguin directament a les seus dels sindicats majoritaris.
Sí, perquè el 29 de gener és quan... No, això és el 25 de gener.
Això és el 25 de gener.
25 de gener, llavors és un dimarts.
Vale, doncs això seria doncs, concentrar-nos. Jo proposaré, aquí es diu, per exemple, una concentració a la seu del PS, del PSOE, però clar, aquí no... Jo proposo directament, però està per decidir, que anéssim a la seu, de, sobretot de l'UGT, perquè em consta que les comissions obreres... bueno, moltíssima més gent de les comissions obreres voldria convocar vaga general, que per cert el dia 27, i ara passem a lo més fort, el 27 de gener està convocada vaga general menys de comissions obreres UGT al País Basc, però bueno, molts altres sindicats i al País Basc precisament hi ha moltes altres forces sindicals que tenen molta més força que comissions obreres UGT, afortunadament. Potser m'estic passant, però és que em fa molta ràbia. Perquè, a més, jo em vaig creure la innocentada que va penjar caos en la red de que havien convocat, de veritat, el 27 de gener, Comissions Obreres UGT, i, claro, encara em va donar més ràbia. I no solament m'ho vaig creure jo, sinó molta gent. Llavors, també està convocada el 27 de gener a Galícia, en la qual ja tenim dues comunitats potentes. Llavors, aquí, demà, dilluns, hi ha una reunió a la seu de la CGT, a la Via Laietana, a les 6 de la tarda, perquè tothom, sindicats alternatius de classe, diguéssim, fora de Comissions Obreres i UGT, jo que sé, organitzacions sindicals, moviments, etc., ens anem a posar d'acord de com preparar tota aquesta jornada, bueno, tot aquest gener que començarà el 12 ja, i també doncs, com bueno, pues, preparem la manifestació, que ha de ser molt massiva. Va haver-hi una reunió, perdoneu-me que m'oblidava i és important, el dia 29 a Vilafranca o a Vilanova, me cago en ras. Bueno, pareu-vos un moment. Vilafranca del Penedès. Que lo important d'aquesta reunió és que aquesta mani del 22 i tota aquesta campanya està posada en comú des d'iniciatives de diferents territoris i que es vindran a manifestar a Barcelona aquest dia. Però que tota l'agitació prèvia, tot això es fa conjunt, la preparació d'aquesta publicació que he dit, igual com el cartell, el manifest, el lema, amb el qual, doncs...
Tindrem una tornada al curs, diguéssim així...
Sí, sí, és que no hi ha una altra, vull dir, ja de part que, bueno, vull dir, és que ja és per dignitat, vull dir, és que molt fort, o sigui, ja que els sindicats, doncs això, ara ens vulguin vendre, que els majoritaris aquests, doncs que hi ha això, que el Zapatero ha donat una volta de tal... Ens diran que no nos jubilarem a los 67 perquè en realitat els importa una mierda, això no és l'important, però clar, és el que ells esgrimeixen i és el més fàcil per a la gent. El més heavy, bueno, són moltes coses que no em posaré ara a detallar, però sobretot us demano que busqueu informació perquè la reforma és molt heavy, el dret, o sigui, s'acabaran els convenis col·lectius, o sigui, serà pues, allò que fa temps que jo dic ja, que una subhasta de la merda de treball que quedi i els privilegiats pues, els que manen i els que tenen la pasta, com sempre.
Que continuen traient uns beneficis
brutals,
astronòmics.
Sí, sí. Llavors, una petita notícia del José Luis, ja que anem seguint aquest tema. Ell ha deixat la vaga de fam perquè el tema de la salut pues, ja li estava perjudicant massa, que no ha deixat la lluita, al contrari, perquè ara pues, quan mengi i descansi i tal, pues, estarà encara més potent, que imagino que demà, després ens parlarem, vindrà també amb aquesta reunió de la CGT. Ah, perdoneu, i a les 4, al mateix lloc de la CGT, qui vulgui venir, l'Assemblea de Barcelona, es trobarà també per preparar la mani, per veure com anem nosaltres, com...
Uh-huh. Això serà a la seu
de... A dilluns, a la seu de la CGT.
A la Laietana.
Exacte, a la Laietana. A les 4, amb l'Assemblea de Barcelona, i a les 6, amb la resta de sindicats de tot tipus, menys els traïdors de Comissions Obreres i UGT. Les direccions, no la base.
Això, José Luis Burgos és del que acabem de parlar, que també li enviem una abraçada bon any i bueno, que n'hem parlat els dos programes anteriors, no, amb ell, en directe. I bé, i aquí...
Jo tenia una cosa pel José Luis Burgos.
Uh-huh.
I si em permeteu...
Sí.
Que guai.
Ah, que molao, eh?
Mola, mola. Se m'ha posat la pell de gallina, tia.
Bueno, pues aupa José Luis per la seva lluita contra el banc de Satan, que l'Anna ens va portant quinzenalment una mica del parte del que està passant, superinteressant. I també molt interessant el tema de l'Assemblea de Barcelona, que si aneu escoltant el programa la podreu anar seguint via el vostre transistor o via internet. En tot cas, no sé si...
Et deixaves alguna cosa... No, mega superimportant?
No, la cosa mega superimportant és que difonem, sobretot, que comencem un gener i que, o sigui, si ens adormim una mica més, arribarem un dia que no trobarem ni les calces a la tauleta de nit o allà on la tinguem, o la rentadora, és igual. Per tant, jo el que animo aquí és que la gent tregui la ràbia i que, en realitat, que tothom està depre. No, de depre no. Estem en vaga interna i el que hem de fer és treure-la fora i un lema que m'encanta i ve contra com la campanya que ha fotut l'Ajuntament de Barcelona d'encenem el Nadal, encenem Barcelona per Nadal o alguna cosa així. I jo dic, encenem entre totes i tots Barcelona després del Nadal, Barcelona i més després del Nadal. Aupa!
Molt bé.
Bueno, volia posar aquí una cançoneta, ja que estem en tema Brasil. Tinc aquí una de Chico Science. Aquesta cançó té un punt molt... Té molt a veure amb el programa que fem. L'estribillo de la cançó el que explica una mica és que la gent que organitza la ciutat, encara que nosaltres veiem cada vegada més gent indigent i més misèria i tal, doncs per ells, per la picardia internacional, que ho diu en portuguès, la ciutat sempre a la ciutat no li va tan malament. Sempre més o menys, sempre uns amb més i uns altres amb menys. I bueno, i repeteix diverses vegades això de lo que els de arriba suben i els de abajo bajan, no? I és una mica de missatge.
Com es titula la cançó?
La cançó es titula... Ara no... No em recordo.
Al Blogspot ja la posarem, l'enllaç.
Vale.
Esto seria algo como os de arriba van per arriba i os de baixo van per en baixo.
Os de cima soben i os de baixo desen.
No n'encerto ni una, avui. Quan vulguis, doncs.
Vale, ahí va.
Boa noite pra quem tá chegando.
Hola amigos, estamos junto al programa de Radio V de Vivienda a Radio Blanca, 104.5 de la FM. ¡Adiós amigos!
Oh, benvinguts, passeu, passeu.
Estamos en el aire.
Esa es la agenda.
Hasta, bueno, això era, anava darrere l'agenda, però bueno, és igual.
Agenda i comiat.
Sí.
Això saps què passa? Que quan la que està portant la tècnica té ganes de plegar, uf, enxufa sí. aquesta cançó i diu, chavales...
Los Manolos ja... No, a que,
i
a
després
són...
de l'agenda i tal, per plegar, posaré una altra...
Una sambeta, no?
Sí, una sambeta.
Vale, molt bé. Pues, bueno, això ja... Los habituales ja saben que con los Manolos i... nos vamos yendo. Y pero quería recordar que en el Palau de la Virreina, las Rambles, baixant a mà dreta, pujant a mà esquerra, al Palau de la Virreina, al centre de la imatge, fins al 30 de gener, que vol dir que queden 4 setmanes.
Que nos lo quitan de la mano.
Sí. hi ha una exposició, el títol en anglès, una cosa molt, molt nostrada, lo de... Però bueno, és perquè és la Marta Rosler, una artista conceptual nord-americana que l'any 89 va fer una recopilació de material sobre problemes d'accés a l'habitatge a la ciutat de Nova York, i després del 89 ho ha continuat ampliant amb diferents arxius de moviments d'altres ciutats, de París, de la resta d'Europa, etc. Ara ja fa 2 mesos i encara queda un mes més, estarà a Barcelona el If You Lived Here Still, que és com es titula aquesta exposició. És una exposició sobre moviments de lluita per la vivenda i sobre problemàtiques de vivenda, i és molt interessant. Ja, a més de les coses que vam aportar a l'agenda UB de Vivenda, que vam posar una mica bueno, les octavetes, els pòsters, també hi ha vídeos, tant els de UB de Vivenda, més o menys així cronològicament organitzats, com els de altres moviments, el de Roquetes, no? Allò que va fer, crec que Jordi Oriola i Laura Villaplana van fer una cosa sobre les Roquetes, sobre les lluites veïnals de Roquetes. També hi ha coses de Repensar Bon Pastor, que també tenim pendent de fer alguna cosa amb Repensar Bon Pastor.
Sí, que de fet em sembla que el projecte està avançant. Sembla que ja està avançat i quasi definit, diria jo.
També potser posarem al Blogspot un enllaç perquè la gent signi a favor del que estan plantejant, el de Repensar Bon Pastor. Això ja ho veureu al Blogspot, radiovivienda.blogspot.com, en els pròxims dies. I bueno, la gent de Gran Hotel Barcelona també estan... també, que també hi havia, recordo que el Daniel també va participar, no només el Daniel, molta gent de UB i de la plataforma d'afectats per la hipoteca, que no se'ns oblidi també, plataforma d'afectats per la hipoteca, també estan els seus vídeos i material seu. Va, és molt interessant, és gratuït, a més, vull dir, no us faran pagar, només faltaria, i veureu pues, una bona recopilació de material per la gent que més o menys, si escolteu sovint això, és perquè esteu interessats en el tema. Si el sentiu de casualitat, pues, que sapigueu que hi ha molt de material en aquesta exposició fins al 30 de gener, i en general pues, a les webs nostres de ubdevivienda.net, de la plataforma de...
Tornem a repetir, Palau de la Virreina...
Palau de la Virreina, a les Rambles...
Fins al... La Rambla 99, fins al 30 de novembre... Fins al 30 de gener del 2011.
Del 2011, exactament.
Marta Rosler,
L'arxiu de Marta Rosler, que és If You Live It Here Still, que és If You Live Here Still, que no ho sé pronunciar bé. Però va d'això, va de...
Patí que vivies aquí, no? Podria ser.
Sí, no, hi ha molt, coses molt interessants, ja dic. I a més, tant de material, bueno, per treure idees, per aprendre del que ja s'ha fet i per anar planejant el que s'ha de fer.
Molt bé. Jo tenia també un anunci a fer, i és que el dia 21 de gener, que és divendres, a partir de les 8, al Centre Cívic Can Basté, es farà la presentació de coordinadora de Ràdios Lliures, que, bueno, davant de la situació que tenim amb interferències vàries, assetjament de tot tipus a les ràdios, bé, es fa necessari juntar forces i farem una festeta presentació bastant especial.
Ah, que ara tornarem a recordar el dia 16, que és quan tornarem a fer aquest programa.
Sí, però aneu preparant...
I ja ens anem despedint.
Ara us presentaré aquí una cançoneta, un samba de Chico Buarque, que es diu Vai Passar. i és una cançó que narra una mica la història de, bueno, de com des de la esclavitud es van construir les ciutats i a la vegada enfront de tota aquesta opressió i explotació, doncs es va construir el carnaval també com un desfogament.
Molt bé, doncs ens ha quedat un programa molt brasileiro, molt tropical.
Molt bé. Doncs ens escoltem d'aquí 15 dies.
A reveure això. I no deixeu de revoltar-vos i de conspirar.
Molt bé.
Hola.
Adeu.
A cascar-la.
Ai, hòstia, m'he deixat les claus a dintre. Sempre em passa el mateix. Cago en la puta. Això no tanca ni a la de 3, hòstia.
Página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erravam cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz de uma ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas pra lá dos balões famintos, o bloco dos Napoleões retintos. Meu Deus!